Ràdio Tiana, les notícies.
Esther Pujol creu que un alcalde ha de prendre decisions pensant en interès general de la ciutadania. L'alcaldessa de Tiana s'ha referit així a les ja posades en marxa obres d'obertura del Passeig de la Vinesa. Pujol, en l'entrevista de Ràdio Tiana, també ha afirmat que els pressupostos de l'any 2015 se centraran en els ajuts a les persones. Respecte a la consulta del 9 de novembre, l'alcaldessa lamenta que no es pugui celebrar tal com estava prevista i ho qualifica de fracàs del president Artur Mas. Continuen les novetats amb els entrenadors dels equips locals. Després d'un temps amb un míster en funcions, Víctor Blaia es fa càrrec del primer equip del futsal Tiana. Ho fa amb la plena confiança de la directiva. El futsal Tiana perd 4-3 contra el Balaguer. Més sort pel vòlei Tiana, que torna a guanyar per 3-0 després que el primer set hagi patit més del compte.
Catalunya passa per un procés polític i social força intens, mentre que Tiana també es troba immers dins aquests temes d'actualitat i en prepara d'altres. Al poble, l'actualitat està marcada per temes com l'obertura del Passeig de la Vilesa, altres obres o, per exemple, els pressupostos i diversos temes econòmics. Per comentar aquests i altres temes, tenim l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, a l'estudi. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Què ens espera d'aquí a final d'any? Hi ha molt moviment, eh?
Bé, a veure, ens espera, si anéssim potser per ordre cronològic, ens espera, sens dubte, l'anar ampliant el que és l'obertura del Passeig de la Vilesa, ens espera el 9N, sens dubte, ens espera, m'he saltat abans, els pressupostos de les ordenances fiscals, el ple municipal de les ordenances fiscals, que està previst en principi pel dia 28 d'octubre i del qual esperem que es puguin beneficiar força els tianencs i les tianenques, i finalment d'aquí a acabar l'any, que també esperem poder-ho portar com l'any passat en el mes de novembre, doncs el tancament de l'any econòmic i evidentment els pressupostos del 2015, que són força importants perquè per nosaltres suposa no solament un sanejament de la situació econòmica ja d'una manera força consolidada, sinó que a més també són importants perquè s'acaba el mandat polític.
Parlem d'ordenances fiscals perquè ara, com comentava, hi ha una modificació al pressupost que serà la propera setmana, 28 d'octubre.
Sí, efectivament. Bé, són dues coses. Una és un ple extraordinari en el qual es tractaran exclusivament dos punts de l'ordre del dia, per això és extraordinari. Un és una modificació pressupostària molt estàndard i que molt estàndard en el sentit de que normalment a final d'any tots els ajuntaments, quan veuen com estan el seu estat d'execució de les partides pressupostàries, el que fan és o bé s'arrastra cap a s'arrossega cap a un romanent a final d'any, o bé es doten d'altres cap a altres àrees aquelles necessitats específiques econòmiques. Per exemple, doncs, si volguéssim, com vam fer l'any passat, doncs, canviar els vestits dels reis i dels patges reials que acompanyaven els camells, doncs, aquest any passat a Tiana, doncs, evidentment es necessitava una petita partida extraordinària que possiblement sobrava d'una altra partida que no s'havia acabat d'executar. Doncs aquesta modificació, hi haurà una modificació molt estandarditzada. És bo que sigui cap a final d'any perquè ja pràcticament totes les àrees, totes les regidories han executat d'una manera molt àmplia, doncs, les seves activitats. Però sobretot, sens dubte, l'estrella d'aquest ple és el que són les ordenances fiscals.
En què es modificarà el pressupost?
Bé, ara doncs, hi haurà algunes petites modificacions incrementem els ajuts socials un cop més, continuem incrementant els ajuts socials perquè s'ha detectat una incidència forta amb el que seria la necessitat de tianencs que estan en una situació vulnerable per fer front al pagament de lloguer o per fer front a subministraments, i per tant pràcticament hi ha un increment amb ajuts a serveis socials. Hi ha una petita modificació amb temes de manteniment de via pública. Bàsicament, ajuts socials potser s'emporta aquesta modificació més representativa.
El juliol va anunciar que l'endeutament de l'Ajuntament havia baixat 10 punts fins a un 66% i que preveia que encara baixaria més. En quin moment ens trobem ara mateix?
Doncs ens trobem en un moment molt, molt òptim. La veritat és que tot el govern ens ha sentit molt satisfets perquè el passat dia 10 d'octubre vam amortitzar 300.000 euros més de préstecs, amb la qual cosa ens situem ja en un endeutament del 61%. Això vol dir que cada 10 euros, 6 euros encara estan endeutats, encara estan adreçats a el que serien les obligacions de devolució de crèdits o de préstecs, però sens dubte molt per sota del que era a l'inici de la legislatura, que passàvem al 100. És a dir, tot de cada 10 euros, 10 euros estaven hipotecats, en aquest sentit no. Però a més, d'aquí a final d'any, tal com tenim previstos les amortitzacions dels préstecs que tenim en aquest moment en curs, i a més ja amortitzem un préstec que vam subscriure en l'ICO el novembre del 2011 i s'acaba ja de pagar, ens ubicarem d'aquí a final d'any al 58%. És una xifra que és una xifra bona, és una xifra que permet, per tant, que l'Ajuntament de Tiana pugui anar assumint doncs, inversions pròpies, anar sense necessitat de crèdits externs, pugui invertir en les millores dels equipaments municipals o pugui, sens dubte, doncs, a començar a establir nous serveis, i jo sempre m'agrada afegir, sempre amb cura, perquè sempre l'establiment de nous serveis porten associats despeses complementàries que cal, sens dubte, doncs, controlar i vigilar-les i fer un seguiment.
Quin és l'endeutament? Sabem la xifra?
No. En aquests moments no la tinc, total, però podem preguntar-ho a intervenció, sens dubte.
Això com es traduirà? Hi haurà una baixada, a part d'aquests nous serveis doncs, que permeti invertir també, pot haver-hi una baixada d'impostos?
A veure, de fet, les ordenances fiscals que presentarem avui a tot el consistori, als grups de l'oposició, es basaran fonamentalment un cop més en una congelació d'impostos i en l'establiment de subbonificacions per determinades taxes. Aquesta congelem l'IBI, de tal manera que baixem, tornem a baixar, tal com ha estat característic del nostre mandat, el tipus impositiu de l'impost, de tal manera que en aquests moments, crec recordar que el tenim al 0,44, vam iniciar la legislatura amb un 0,55, el vam passar a 0,52, a 0,48, a 0,44, i ara el passarem a 0,41, concretament a 0,419, i això permetrà que els tianencs i les tianenques doncs, o paguin menys o com a màxim paguin exactament igual, tenint en compte que els valors catastrals es revaloritzen i que això depèn del Ministeri d'Hisenda. Però en tot cas nosaltres continuem amb la política de congelar, és a dir, no recaptar més impost d'IBI que el que teníem respecte a l'any anterior. Els tianencs i les tianenques es veuran per rotant en el rebut de l'IBI que paguen exactament el mateix o que paguen menys. I siguent el tipus impositiu, en lloc d'un 0,44, doncs serà un 0,41. Ja estem amb uns límits molt límits, és a dir, el màxim que permet Hisenda és el 0,40, amb la qual cosa ja estem limitant la possibilitat de baixar el tipus impositiu. Però a banda d'això, el que establim també, establirem uns acords específics de tal manera que es poden establir ajuts puntuals al pagament de l'IBI més enllà del pagament trimestral per aquelles persones que així ho necessitin o aquelles unitats familiars que així ho necessitin. I a més, per exemple, assumint el compromís que vaig fer en el seu dia en la sala Albén respecte als pisos de protecció oficial de lloguer, els de Visoren, sí que farem una subvenció d'aquí final d'any cap a tots aquests llogaters que estan ocupant pisos de protecció social. Això per una banda, respecte al que seria l'habitatge. I per altra banda, el que també farem és incrementar el topall, és a dir, aquelles unitats familiars, que siguin jubilats o pensionistes, i joves també, menors de 35 anys, que no passin d'una determinada quantitat de renda, que la incrementem respecte a l'any passat, és a dir, l'any passat teníem que els jubilats o pensionistes que no passessin de 12.000 euros tindrien una bonificació amb la taxa d'escombraria d'un 15%. En aquest cas farem una bonificació d'un 50% i a més la unitat familiar concretament la pugem a uns 20.000 euros. Això vol dir que serien, per exemple, un avi i una àvia que viuen junts, que constitueixen una unitat familiar i que tenen unes pensions que no superin el salari mínim interprofessional, que serien uns 18.000 euros l'any, es podran acollir, a més, a una bonificació del 50% de la taxa d'escombraria. I quelcom similar hem fet amb els joves menors de 35 anys, per tal d'afavorir el que és la independència, el marxar, l'independitzar-se de les cases familiars, etc. I, a més, evidentment, mantenim tot el que és el sistema de subvencions via serveis socials per aquelles persones que no són jubilats ni pensionistes ni joves menors de 35 anys però estan en una situació de vulnerabilitat, concretament amb el que seria la taxa d'escombraries. I després, finalment, també els voldria recordar de que respecte a la taxa comercial es va acordar un pagament progressiu de tal manera que aquest tercer any ja haguessin de pagar els comerços i els serveis de Tiana el 100% de la taxa. Farem una moratòria de tal manera que aquest tercer pagament es quedarà exactament igual que el pagament segon, per dir d'una manera, donada una situació doncs, que el comerç en general doncs, està patint, sobretot amb totes les grans superfícies que estan sortint al voltant de Tiana.
També ha parlat dels pressupostos del 2015. Després d'aquest ple del 28 d'octubre, suposo que començarem a parlar dels pressupostos de l'any que ve.
A nivell intern de la Casa de les Regidories és evident que s'està treballant en paral·lel a les ordenances fiscals, però a mi em desagrada moltíssim sempre, vull dir, poder treure ordenances fiscals amb un ple extraordinari d'ordenances fiscals i pressupostos al mateix dia, però és difícil perquè Tiana ve d'un setembre molt festiu, amb totes les festes majors, amb la Diada, etc. i tot, i sovint no es té al 100% preparat, ni tan sols a través de l'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ens passen com està l'estat d'execució de l'IBI. Per tant, sempre hem d'esperar una mica més a poder-ho treballar amb rigor una mica més tard del que voldríem. En tot cas, els pressupostos municipals s'estan treballant a nivell de regidories. Em consta que Intervenció i la regidoria doncs, ja ha preparat un primer esborrany d'aquest pressupost del 2015 i tan bon punt doncs, celebrem el ple extraordinari de les ordenances, doncs ja convocarem el ple extraordinari, evidentment, amb prèvia informació a tots els grups de l'oposició. L'accent es posarà especialment en ajuts a les persones. I quan dic ajuts a les persones no em refereixo exclusivament amb el que són serveis socials, sinó em refereixo a tot el que siguin suport a serveis educatius, suport a serveis a entitats culturals o a l'altre tipus d'entitat i, evidentment, serveis socials. Ens ha preocupat especialment al llarg d'aquest any que aquelles unitats familiars que tenien que qualsevol un dels dos membres es quedava en situació d'atur i aquí Tiana que un dels dos membres es quedi en situació d'atur doncs és complicat perquè ens trobem amb hipoteques o amb lloguers molt elevats amb una mitjana de família alta, entre dos, tres criatures en el seu càrrec, ens preocupa doncs aquesta situació conjuntural que poden estar patint les famílies més enllà, evidentment, d'aquells col·lectius que ja formen part del circuit de serveis socials i que per tant ja estan amb seguiment o ja els tenim controlats. Però aquestes situacions que es donen, que cada cop sortosament s'han donat menys, però que les tenim, ens preocupen especialment i, per tant, seran uns pressupostos molt enfocats al que són plans d'ocupació, molt enfocats al que són ajuts de serveis socials, per tal de poder protegir aquestes necessitats bàsiques d'aquells tècnics que no puguin en aquests moments.
Ara parlem d'obres perquè és un dels grans temes dels últims dies, un dels grans dubtes també de les preguntes que s'han fet en aquests mesos és com quedarà l'obertura del passeig de la Vilesa.
Doncs nosaltres creiem que quedarà bé, sens dubte. De totes maneres, també sàpiguen que comptem amb un assessorament de luxe, com és la coordinació tècnica de l'obra. No cau dintre del que és l'Ajuntament, sinó que la porten directament a la Diputació de Barcelona, perquè, com saben vostès, és un projecte que està subvencionat i dirigit tècnicament per la Diputació de Barcelona, tal com preveu el conveni. Nosaltres també convidem a que vegin a tots els tianencs i les tianenques que s'acostin a la planta baixa de l'Ajuntament, al costat d'Atenció Ciutadana, veuran allà una exposició molt senzilla però molt visual de com podria quedar el carrer Ansel Clavé pràcticament pacificat, amb una vorera molt ampla, perquè pensin que un dels carrils que avui destinem a vehicles doncs es pot destinar a vorera, aparcament, a posar un parasol amb quatre cadires al bar-restaurant que hi ha allà ubicat, amb la qual cosa satisfaríem una demanda que és molt reivindicada per part de sempre els llogaters d'aquest bar-restaurant. I, per altra banda, el que és el tractament de l'obertura del mur pròpiament tal, doncs pensin que sempre tindrà una alçada que és la corresponent a la resta de les terrasses que hi ha, dels murs que hi ha en la mateixa línia del passeig de la Vilesa. Es tractaran, a més, amb colors cromàtics de segons el catàleg municipal i, per tant, creiem que realment quedarà bé. Fins i tot tenim demandes de que ara doncs, els voluntaris del tramvia doncs, els hi faria molta il·lusió que el tramvia es quedés ubicat en aquesta zona on estava Can Guardiola i pel qual doncs, passarà també el vial. Això és una demanda que ens ha arribat ara d'una manera molt, molt informal i evidentment es valorarà. Jo invitaria tots els tianencs i les tianenques que vinguin a veure aquests quatre panells. És una exposició que en 5 minuts o en 10 minuts es pot veure tranquil·lament cada vegada que entrin a l'Ajuntament i que és una simulació de com pot quedar i que els hi serà útil perquè, a més, hem fet també 10 preguntes amb 10 respostes que els hi pot aclarir alguns dubtes que es puguin plantejar.
Com veurem aquest final de l'exposició?
Quan el, Quan sí. el veurem? Quan? Bé, crec que avui s'estan penjant els panells, són panells senzills, de cartó pluma, de cartó pluma. No es pensin que hi ha, hem gastat un pressupost realment relativament limitat, però el suficient visual, com són les exposicions, el suficient visual s'està penjant avui, per tant jo crec que d'aquí un parell d'hores, si ara són les 10 i pico del matí, doncs jo crec, Marta, que al llarg, a mig de matí, doncs estarà ja tot penjat. I a més això ho volem comunicar també a l'oposició, perquè el nostre compromís va ser que a mesura que anéssim fent actuacions d'informació els aniríem comunicant al respecte.
I al final de les obres, com poden durar aquestes obres?
Nosaltres, la planificació de les obres, segons serveis tècnics, és aproximadament d'uns 3 mesos. Ara bé, és veritat que, per exemple, tot el procés de l'enderrocament de Can Guardiola doncs, ha anat anat molt ràpid. Teníem planificat unes tres setmanes entre la retirada dels escombros, de les runes, etc. I al final ha sigut en una setmana. Però amb serveis tècnics continuem planificant 3 mesos. De totes maneres, em consta que serveis tècnics de l'Ajuntament ha tingut reunió ja amb la Direcció Tècnica de la Diputació de Barcelona, que realment són ells qui estaran portant el planning de l'obra, i els hi podrem dir amb total rigor, jo els invito que es posin en contacte amb serveis tècnics per tal de ja conèixer el director tècnic de l'obra, evidentment, el senyor Eduard Cot, per tal de que els hi puguin explicar amb exactitud la planificació.
Aquests últims dies ha sorgit un moviment en contra doncs, dels enderrocs, sobretot de Can Guardiola i dels dos patis que també hauran d'anar a terra doncs, per deixar pas aquest nou tram de carretera. Tot i això, continuarà endavant aquest projecte.
Sí, evidentment. A mi el que sí que m'agradaria dir al respecte és que m'agradaria deixar molt clara una postura dels alcaldes o de les alcaldesses. La responsabilitat dels alcaldes o la de les alcaldesses sempre passa per trobar el màxim consens possible amb totes aquelles accions que s'impulsen des dels ajuntaments, en aquest cas des de l'Ajuntament de Tiana. Quan l'interès general està clar, resulta relativament fàcil aconseguir un suport unànim per part de tota la ciutadania. M'explico, per exemple, una baixada de l'IBI, possiblement no hi hauria cap tipus de controvèrsia al respecte. O bé una baixada de preus de la piscina, per exemple, descoberta, doncs tampoc hi hauria cap controvèrsia al respecte. Però sovint, quan els interessos o els criteris particulars de les persones són molt diversos i a més contraposats, doncs aleshores la unanimitat és quan resulta impossible. I al respecte, aquest ha sigut l'exemple que vostè ara posava de manifest amb aquesta plataforma virtual, ha generat un interminable debat sobre el revolt. Hi ha hagut partidaris de molts tipus. Hi ha hagut partidaris que consideren que aquest revolt s'ha d'eliminar sí. i ha de comportar també una pacificació del centre del poble, no solament del casc antic, sinó baixar-la cap a ampliar-la, en definitiva. Hi ha aquells partidaris que consideren que tanca poble, que el doble revolt tancava poble, quan en realitat el centre del poble avui en dia ja s'ubica aproximadament cap al camp de futbol vell, no cap aquí, justament la plaça de la Vila i aquesta part, i fins i tot hi ha hagut partidaris o persones d'aquesta plataforma que han qüestionat íntegrament tot el projecte, absolutament tot, però fins i tot a nivell administratiu, des que l'any 2010 va haver-hi la modificació del planejament a l'any 76 fins a l'actualitat. Aleshores, la sorpresa ben bé ha estat en que ens trobem amb moltíssimes persones que han format part d'aquesta plataforma, que evidentment se les ha d'escoltar, i a més totes les protestes són legítimes, faltaria més, però molt bé, no sabem què és el que volen, perquè creiem que els interessos són molt contraposats i són molt diferents i molt esbiaixats en alguns casos, i a més no ofereixen alternatives, però tampoc ens hem trobat amb ells quan s'han fet processos de participació ciutadana. Per tant, quina és l'alternativa que plantegen? També m'agradaria recordar que nosaltres, el nostre govern, i jo mateixa, vamos, amb serveis tècnics també d'aquí de la casa, vam anar l'any 2012, hauria de ser aproximadament, a la Diputació de Barcelona per veure si hi havia alguna alternativa.
Ja s'havien buscat les alternatives.
S'havien buscat, de tal manera que hi havia una possibilitat, i així se'ls va explicar a la reunió del passat dia 23 a diversos representants de la plataforma, d'intentar aconseguir un sol carril de vehicles al llarg d'Isaac Albéniz, de tal manera que es posés una regulació semafòrica. Però, com molt bé diuen els estudis de mobilitat, i la Diputació va comprovar-ho amb els aforaments automàtics, etc., hi ha un pas molt fort, molt important de vehicle, que posar una regulació semafòrica no solament generaria, seria molt poc operatiu, generaria una quantitat de contaminació acústica, de contaminació atmosfèrica, fins i tot de molèsties per tots els veïns que haurien d'aguantar, tant els que estan en els vehicles com els veïns que viuen al voltant, al llarg del passeig de la Vilesa i de l'Isaac Albéniz. Per tant, les alternatives no sabem molt bé quines propostes proposen aquesta plataforma, perquè o no han participat o senzillament no posen una alternativa al respecte. Resumint, quan la unanimitat és impossible, els alcaldes i les alcaldesses, els governants, els ajuntaments en general, el que hem de prendre són decisions pensant en l'interès general. I assumir que sempre existeixen crítiques d'aquelles persones que no han vist mai plenament satisfet els seus interessos, els seus criteris, opinions o simplement gustos. O simplement gustos estètics, com alguna vegada ha sortit en el ple. I pensant en aquest interès general és quan realment el govern municipal, sobre les dades quantitatives, qualitatives, sobre el planejament que té, sobre la finalitat de l'expropiació, que vam haver d'adreçar els 250.000 euros per fer l'enderrocament de Can Guardiola d'una manera absolutament preventiva, doncs nosaltres creiem que realment és un projecte que és estratègic pel poble, que donarà una mobilitat més segura pels vehicles, que farà una accessibilitat més segura pels vianants, sens dubte, i que a més fins i tot ajudarà doncs, a dinamitzar comerços de la zona i realment arrencar la pacificació del centre del poble. Creiem que després de 104 anys que tothom ho sabia, i a més ara cada vegada estan sortint documents més curiosos al respecte, com per exemple el darrer que ha sortit sobre la capella de Can Regàs amb la llicència precari de l'any 39, doncs encara ho fem amb el convenciment de que s'ha de fer, pensant sobretot en l'interès general.
Parlant de pacificació, com avança aquest projecte?
Bé, avança de que justament ara hem fet l'ampliació del carrer de Sant Cebrià de tal manera que els vehicles puguin sortir, s'està acabant, em penso que encara no està acabat, els vehicles puguin sortir cap a dalt de l'aparcament, és a dir, direcció camí mig de l'Ella, de tal manera que així evitarem la injecció dels vehicles cap al casc antic del poble, que això és una de les coses que intentàvem evitar. I a més estem a punt de començar, crec que Serveis Tècnics es reunirà properament amb el contractista que ha guanyat, que a més és veí de Tiana, que ha guanyat l'acondicionament de tot l'entorn de la casa de la Delfina, que li diem, perquè aquest ajardinament i aquest acondicionament de l'entorn permetrà el pas a peu dels compradors, dels vianants, de les persones que vulguin anar des de l'aparcament cap al centre del poble, cap a la peixateria, cap a la farmàcia, cap a la floristeria, cap als bars, etc., afavorirà el pas a peu. Estem a punt de començar. Per tant, l'objectiu seria, en tot cas, sempre és, primer, per poder pacificar necessitem col·locar els cotxes, i per tant l'objectiu és doble revolt i, evidentment, la zona aquesta nord del casc antic amb l'ampliació de Sant Cebrià i l'acondicionament de la casa de l'Enfina de tal manera que els vianants puguin passar tranquil·lament.
Encara hi ha obres també del Tianets, tu?
Sí, encara n'hi ha obres. A la Virreina concretament s'està executant el quart projecte del Tianets Tu. Ara ja fa dies que no vaig de visita d'obres, però és un projecte que hi ha poca pedra i el que hi ha és molt ajardinament, perquè es tracta de condicionar un terreny que estava absolutament desolat davant de l'associació dels veïns. Es va fer un procés participatiu amb els veïns de la Virreina, i com es considera que allò és una de les entrades o de les sortides de la Virreina, per segons on vingui, doncs a més ho tenen a peu del local, doncs es crea una zona de repòs, una zona de descans, una zona d'esbarjo per nens i nenes de jocs infantils, molt mediterrani, amb plantes molt aromàtiques, i em consta que les obres segueixen el curs que han de seguir, i finalment quedarà el que és la zona de Can Gos, però que la zona de Can Gos no està en un projecte com un acondicionament d'aquelles necessitats molt específiques, una resposta d'aquelles necessitats molt específiques que volen els propis veïns de Can Gos. I amb això estarem.
Quines són aquestes necessitats?
Doncs bé, un reductor de velocitat, perquè consideren que s'agafa una velocitat bastant important amb el que és el vial, i tot el que és la zona interior dels carrerons de Can Gos, més que de carrerons, són quasi camins, són accessos a les vivendes a través de... ni tan sols podrien tenir, de carrers molt secundaris, que accedeixen a les vivendes que estan en un estat bastant deficitari, molt malmès, a base de molts parxes d'asfalt, etc., doncs els vol donar un tractament molt acorde amb l'entorn, molt rural, molt acorde amb l'entorn. Per tant, els solucionaríem unes necessitats que els es queixen molt de que el que és l'entrada a les vivendes, a aquests carrers, entre cometes, doncs està en una situació pràcticament molt deficitària.
Ara canviem de tema perquè el país està vivint doncs, un moment polític i social molt intens al voltant doncs, de la consulta del 9 de novembre. Finalment, el que hi haurà és una consulta anticipada, un procés participatiu a l'espera doncs, d'una eventual consulta definitiva que serien unes eleccions ordinàries on totes les forces proconsulta anessin juntes. Què li sembla aquesta decisió de Mas?
Bé, a mi em hauria agradat molt que realment aquí Tiana o que tot Catalunya pogués realment celebrar una consulta. De fet, vostès saben també com jo que l'Ajuntament o que aquest govern de Tiana, governat a més per una aliança com és un equip de govern del Partit dels Socialistes i d'Esquerra Republicana, hem tingut molt bona sintonia, hem deixat una pluralitat, hem deixat l'elecció, la decisió dels nostres electes en el nostre cas del Partit dels Socialistes de Catalunya, doncs que cadascú votés el que creiés en els plens corresponents i per tant donada aquesta pluralitat que creiem que té tota la societat catalana i que haurien de tenir tots els partits polítics, a mi personalment com a alcaldessa, perquè crec que hi ha una necessitat aquí, una demanda, que una veu forta en el poble de defensa de la consulta, doncs evidentment a mi com a alcaldessa em hauria agradat que aquesta consulta amb totes els seus marcs estables i els seus marcs legals doncs es portés a terme. Això sí, amb les garanties corresponents. A mi em sembla que aquesta simulacre de consulta que el president ha convocat no deixa de ser un acte participatiu més com podria ser un acte de participatiu de crida en els dies de les diades, etc. I per tant és una pseudo, una pseudoconsulta o un simulacre de consulta que sens dubte és un fracàs del president de la Generalitat.
S'han de convocar eleccions, per tant.
Jo crec que hauria de... Té dues possibilitats. Jo crec que sí. Jo crec que hauria de convocar eleccions perquè crec que la legislatura del senyor Mas o del govern de la Generalitat està esgotada. Està esgotada des del punt de vista de que no ha tingut en cap moment ni programa de govern ni ha tingut alternatives, o del seu programa de govern ha sigut exclusivament una gestió econòmica de retallades. Nosaltres no hem rebut, pensi que per exemple de cara a l'administració local tot el que siguin les subvencions de la Generalitat s'han anat caient absolutament totes, no perquè no ens l'aprovin, perquè primer ens trucaven i hem anat a fer reunions per dir-vos estareu aprovades, els vostres projectes han estat aprovats, etc., però després senzillament no es publicaven les resolucions. Si no hi ha programa de govern, perquè la consulta, el projecte, un projecte que jo entenc que sigui il·lusionant pel poble de Catalunya, ha fagocitat, és a dir, ha girat, s'ha envoltat absolutament totes les propostes del programa de govern que podrien haver-hi per part de Convergència i Unió, doncs crec que si no hi ha res més, és a dir, no té res més que fer, perquè durant al llarg d'aquests anys no hem vist altra cosa que o retallades o consulta, doncs evidentment per mi hauria de convocar unes eleccions anticipades que no plebiscitàries.
A Tiana es mantenen igualment aquests 5 col·legis i el coordinador que s'havien posat?
Sí, nosaltres, a veure, nosaltres vam ser un dels pocs pobles que justament entre el decret de convocatòria de consulta del senyor Mas i entre que arribés aquest decret que en el Constitucional nosaltres vam prendre la delantera, és a dir, vam fer una avançadilla molt important molt amb el secretari del nostre ajuntament, el vaig convocar en una reunió el mateix dilluns, és a dir, el dissabte el senyor Mas feia el decret de convocatòria, doncs nosaltres el dilluns em reunia amb el secretari de l'Ajuntament per oferir els mateixos col·legis electorals que s'havien ofert a les eleccions autonòmiques del 2012 i a més per anomenar un coordinador de la consulta perquè així ho demanava el que seria el full de ruta o de la consulta, però encara estem esperant resposta. La veritat és que no tenim ni indicacions del que en el seu dia vam presentar, cosa que em sembla absolutament nefast per part de la senyora de la vicepresidenta del govern, perquè ella sí que s'ha adreçat moltíssimes vegades als ajuntaments per demanar quina és la vostra predisposició. Escolti'm, doncs ara que ja tenim la predisposició posada a la taula, el que estem demanant és que ens faci com a mínim, ni que sigui una cosa de rebuda, de moltes gràcies per posar a disposició, però no tenim absolutament cap tipus de vindicació al respecte. Per tant, si ara ens diuen que vostès posaran a disposició espais municipals o per portar a terme aquesta espècie de pseudoconsulta, que no, insisteixo, no és una pseudoconsulta, jo crec que és una presa de pèl a tota la ciutadania i especialment en els ajuntaments, que hem patit moltíssim, dedicat molt temps a preparar informes jurídics a la pròpia Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, etc., a veure com es podia portar a terme aquesta consulta, i ara resulta ser que ens criden en un procés participatiu que en absolut és vinculant absolutament per res. Doncs nosaltres ho posàvem a l'abast i ho continuem evidentment posant a l'abast, però insisteixo, no tenim ni instruccions d'aleshores ni tampoc en tenim d'ara.
Vol afegir alguna cosa, alcaldessa, de qualsevol d'aquests temes?
Sí, volia afegir un petit afegitó respecte al tema de l'obertura del Passeig de la Vilesa, perquè em faig càrrec de que genera ansietat, per d'una manera, o preocupació per part d'un grup de tianencs i de tianenques. Uh-huh. Nosaltres, a banda d'estar informant contínuament, evidentment, a l'oposició, de treure en el web municipal, amb un compromís d'absoluta transparència, totes aquelles informacions que hem anat obtinguent, algunes sobre la marxa, com és el cas de l'informe de la Capella Regàs per part de del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, també dir-los que ens hem fet dues actuacions, una ja, vostè ja l'ha mencionat abans, com és aquests panels informatius que hi ha aquí a l'entrada de l'Ajuntament, però a més nosaltres també hem volgut fer un esforç jo personalment d'adreçar-me sapiguent que les crítiques sempre hi seran i sapiguent que aquesta unanimitat impossible que li feia referència abans és impossible, d'acord? Però sí que volíem esgotar una darrera carta, per dir d'una manera, com era adreçar-me personalment als tianencs i les tianenques que havien fet una recollida de signatures. Dir-los de totes maneres que m'ha sabut greu que no poguéssim adreçar aquesta carta a totes les signatures que s'havien recollit, que crec que eren unes 325, perquè més del 21% no estan empadronats a Tiana. Fins i tot hi ha alguns menors i, per tant, no l'haurà rebut tothom. Això és una afegitó que volia dir, perquè després que no ens trobem en situacions de que jo no he rebut, l'alcaldessa no m'ha adreçat la carta. No, és que si no està empadronat a Tiana, jo no li podia adreçar aquesta carta. I, per tant, doncs agraeixo sobretot la preocupació de totes aquelles persones que a través d'aquesta recollida de signatures doncs han volgut fer, s'han preocupat pels assumptes del poble. D'això, justament, va aquesta carta, però sobretot no hem pogut adreçar-la a tothom i voldria fer aquest aclariment al respecte. I evidentment també una darrera consideració. Aquest projecte, que és un projecte que sí que certament és estratègic pel poble, jo crec que no deixa de ser una actuació que havia tingut que tenir resoltes alguns aspectes en el seu dia, i em refereixo concretament a l'any 2010, i que justament nosaltres, amb aquest compromís de transparència i que no va haver-hi potser en l'any 2010, nosaltres hem hagut de fer front. Un era, com vostès saben, el pagament de 250.000 euros compromesos 3 dies abans de les eleccions municipals amb un conveni del 19 de maig del 2011, això per una banda. Primer aspecte, que hem hagut d'executar, pagar nosaltres i a més amb els interessos, perquè en situació de suspensió de pagaments no podíem pagar-ho en un any, sinó que s'ha allargat al llarg de 2 anys aquest pagament, i per tant creiem que aquí hi ha hagut un desfase, un desajustament entre el govern anterior i nosaltres. Així tot compartim en unanimitat, com vostès saben, perquè en el ple s'ha aprovat per unanimitat aquest projecte. Per altra banda, el tema de hem hagut de penjar aquesta setmana anterior en el web municipal i deixar a disposició doncs de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, acompanyant el web municipal que vaig treure a primers d'octubre, doncs l'informe de la Capella. Creiem que això també, jo crec que la regidora de Cultura ja ho va dir en el seu dia, però creiem que això també era una assignatura pendent. Si l'any 2010 es pensava executar el projecte, o l'any 2011 es pensava executar el projecte, perquè surt en la revista de Plaça de la Vila de gener del 2010, això és una precaució que creiem que l'hem hagut d'assumir nosaltres, però que sens dubte era una assignatura pendent. Des d'aquí també m'agradaria agrair la paciència que ha tingut el senyor González, el propietari de la casa amb la Capella Regàs, de deixar obrir a la Generalitat de Catalunya, evidentment, de deixar fer les cales corresponents i de tots els maldecaps que li puguin portar, i que comparteixo plenament. Vaig veure un post a la seva a la ràdio, justament de Ràdio Tiana, el que deia de que comencessin les obres quan millor. Em consta, perquè hem parlat al respecte telefònicament i per tant estem amb això. I després, sens dubte, el tema de la informació ciutadana. Nosaltres estem suplint amb aquests bans, amb la transparència, anar penjant la documentació que tenim al respecte, posant a la disposició de tot el tianenc i tianenc a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb aquests panels informatius, amb notes de premsa que m'ha enviat a diversos mitjans de comunicació o amb aquesta carta personal que he pogut adreçar als empadronats, exclusivament als empadronats de Tiana, doncs un compromís d'informació i de disposició que creiem que es tenia que en el seu dia doncs, també haver posat de manifest a partir del reglament de participació ciutadana. Crec que el meu govern ha sigut un govern que ha informat molt de moltes coses, és a dir, ens hem passat cada 3 mesos teníem a la sessió de sala del Venus, a la sala de la Punxa, teníem pràcticament sessions d'informació, i em refereixo doncs, des del tema de les preferents quan vam saber que hi havia persones afectades, sobre la situació dels pisos de protecció oficial de lloguer quan hi havia un procés de negociació bloquejat per aquests pisos, els preus dels pisos era palès que eren més alts respecte a la situació de l'any 2007, vam informar al respecte per explicar a tothom com estava, amb el Retrobem-nos, amb el Tiana, ets tu, hem informat moltíssim, i sens dubte també amb la situació econòmica de l'Ajuntament, el bo i el dolent, és a dir, tant com estava amb suspensió de pagaments i com ha anat evolucionant cap a lo positiu, que potser ja no participa tantes persones, perquè les coses quan funcionen doncs la gent ja no li fa tanta gràcia venir. Creiem que el govern ha sigut un govern molt informador al respecte i que creiem que sens dubte doncs, si hi ha hagut sempre terminis administratius i legals per plantejar al·legacions, per demanar informació des de l'any 76, això està beneït, doncs 2 setmanes abans de poder executar el projecte, doncs creiem que sens dubte es mereixia, si més no, també respecte per part de la plataforma aquesta que ha sorgit, i per tant estem un cop més a la seva disposició per aclarir qualsevol extrem al respecte. Res més.
Perfecte, alcaldessa, moltes gràcies.
A vosaltres.
A l'entrada de l'Ajuntament ja hi podem trobar l'exposició sobre el projecte d'obertura del Passeig de la Vilesa, un recorregut pel projecte urbanístic, l'estat actual de la zona o per la comunicació que se n'hauria fet a través dels mitjans locals. A més, un dels cartells que hi trobem ens ensenya com quedarà el carrer Anselm Clavé un cop finalitzin les obres. Aquesta via, afectada pel doble revolt, es convertiria en una zona gairebé pacificada i amb una vorera més ampla, ja que només s'hi circularà en una direcció. L'alcaldessa Esther Pujol assegura que l'obertura quedarà bé i valora aquesta exposició com una actuació d'informació més del govern. Sobre el terreny de Can Guardiola passarà el nou tram de carretera que connectarà l'avinguda Isaac Albéniz i el Passeig de la Vilesa. Els voluntaris que restauren el tramvia han demanat a l'Ajuntament poder instal·lar-lo en aquest nou espai un cop estigui arreglat. L'alcaldessa ha explicat que és una proposta que valoraran.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Víctor Blaia és el nom del nou entrenador del primer equip del futsal Tiana, això sí, vinculat al club des de les categories inferiors. Comença amb plena confiança de la directiva, Sergi Quevedo.
Després de moltes reunions i buscar molts entrenadors, finalment s'ha optat per un home de la casa. Víctor Blaia serà el màxim responsable del futsal Tiana. El fins ara entrenador del juvenil serà responsable del primer equip i ja ha dirigit el primer partit amb derrota contra el Balaguer. L'entrenador ho considera un repte i l'agafa amb molta il·lusió. Víctor Blaia.
Pues la veritat és que una bona sorpresa i bueno, amb uns nous reptes que m'ha agafat. Ja portava entrenant uns anys al juvenil i això és una nova experiència amb molta més exigència, la veritat, però bueno, amb moltes ganes de fer-ho bé i de veure si surten els resultats que van davant.
Tot i que ha estat dins de l'estructura del club tot aquest temps, ell no ha confeccionat el primer equip de l'entitat, però creu que està molt compensat i considera que Antonio Bravo i la secretaria tècnica han fet un molt bon conjunt que millora el de l'any passat.
Pues jo crec que, i en vistes del que hi havia l'any passat, jo crec que aquest any s'ha confeccionat un equip molt bo, que encara s'ha de cohesionar i petites coses a arreglar, però jo crec que hi ha un equip molt bo per poder competir a lo llarg de tota la temporada.
Ha agafat l'equip en una situació complicada, encara que té clar que encara queda molta lliga per endavant i ja es prepara per començar a planificar una temporada que creu que ha de millorar i que hi ha jugadors per fer-ho. Víctor Blaia.
No, a veure, jo crec que sí. Jo crec que individualment hi ha molts jugadors amb molta qualitat i col·lectivament és això, portem pocs entrenos, però a lo llarg de la temporada que ja jo crec que l'equip treballarà molt bé i jo crec que podrem fer un bon paper.
L'entrenador creu que el rumb es podrà redreçar el més aviat possible i confia plenament en la plantilla que té ara.
El futsal Tiana perd 4-3, mentre el vòlei continua guanyant aquest cop 3-0, Sergi Quevedo.
El futsal Tiana ha tornat a perdre amb el nou entrenador, Víctor Blaia. Els tianencs han vist com el Balaguer els hi posaven molt complicat i no han pogut fer res per aturar el seu bon joc en els primers minuts. Això ha fet que encenés amb un 3-1 en contra. Quan semblava que els lleidatans tenien el partit controlat, han arribat els millors moments del futsal Tiana. Els tianencs han ratllat distàncies fins a empatar, però en aquell moment ha acabat imposant-se la sort del Balaguer, que en un final d'infart s'ha endut el partit. Un resultat, aquest de 4-3, que ja esperava Víctor Blaia.
Bueno, ha sigut una derrota una miqueta inesperada, degut a com ha anat el partit, però bueno, a veure, nosaltres ja teníem una previsió que ens costaria agafar una miqueta el ritme, ja teníem una previsió d'uns partits que ens costaria treure's al davant, llavors, pues, bueno, no anàvem amb la idea de perdre, però estàvem conscients de que puntuar seria difícil, però bueno, ho vam tenir ahir, ho vam rosar i bueno, contents pel treball que es va fer sobretot.
De nou el futsal Tiana fa una molt bona segona part i fa totes les coses bé fins a arribar al darrer instant. En aquell moment veuen com el nou de nou el rival, en aquest cas el Balaguer, el supera i deixa el definitiu 4-3 al marcador. Tot i això, l'entrenador es mostra content de l'actitud dels seus homes.
No, la veritat, com tu dius, l'equip va treballar molt bé sobretot la segona part, perquè amb un 3-1 en contra l'equip es va sobresortir i va ser capaç d'empatar, i com tu comentaves, l'últim instant el vam deixar escapar. Però bueno, són aspectes que hem de corregir de mica en mica, i jo crec que això ja, amb solucions i bon treball, ja no succeirà més.
Ara només queda pensar en la propera jornada, en què serà el debut de Víctor Blaia com a entrenador al pavelló municipal de Tiana. El vòlei Tiana ha tornat a guanyar i deixa l'equip com el Salou amb el marcador a 0 de nou. Aquesta setmana ha costat molt més del compte. Primer moment dur de la temporada quan les tianenques han vist com el primer set del partit perdien per 4 punts. Però no només han remuntat, sinó que a més s'han acabat imposant el set per un 31-29 espectacular, que demostra la lluitat que ha estat el primer joc del partit, com explica el mateix entrenador Xavi Vilagrassa.
Sí, vam estar a punt de perdre, anàvem avall en el marcador, i mira, fent un esforç i traient una mica d'orgull, doncs es va mandar el set i mira, un 31-29, que és difícil veure un marcador arribar fins a aquest marcador en un partit de vòlei.
Al segon set les coses han seguit igualades i les tianenques s'han imposat per 25-22, però ja en el tercer i a la part al definitiu set, les tianenques han guanyat còmodament per 25-11. Aquest primer set ha estat tan dur com un torpè de la línia de flotació del Salou, com li reconeixia l'entrenador del tarragoní, el tianenc.
El segon set no els va afectar tant, però sí que anímicament vaig parlar amb l'entrenador del Salou després del partit i em va dir que sí, que ho van notar molt aquest final de set tan ajustat, el tindreu tan a prop i al final perdran.
Ara les tianenques segueixen líders amb el seu marcador a 0 amb punts de 16 en contra. Un factor que no es veu gairebé cap categoria del vòlei català. Per això l'entrenador considera que ara són el rival a batre i té clar que guanyar un set al vòlei Tiana és una cosa molt meritòria per la resta d'equips. Xavi Vilagrassa.
Sí, ja sabem que tots els equips aniran per tot, aniran amb tots els seus efectius, els millors efectius, i que ara mateix som el rival a batre. Pues bueno, pues haurem de fer la nostra feina, estar una miqueta més concentrades per evitar fer el mínim error possible i donar-li un set a un altre equip.
Ara només els hi falta pensar en el proper partit. La primera pedra dura al camí. Les tianenques jugaran contra Lleida, que tampoc ha perdut cap partit aquesta temporada.
Esther Pujol creu que un alcalde ha de prendre decisions pensant en interès general de la ciutadania. L'alcaldessa de Tiana s'ha referit així a les ja posades en marxa obres d'obertura del Passeig de la Vinesa. Pujol, en l'entrevista de Ràdio Tiana, també ha afirmat que els pressupostos de l'any 2015 se centraran en els ajuts a les persones. Respecte a la consulta del 9 de novembre, l'alcaldessa lamenta que no es pugui celebrar tal com estava prevista i ho qualifica de fracàs del president Artur Mas. Continuen les novetats amb els entrenadors dels equips locals. Després d'un temps amb un míster en funcions, Víctor Blaia es fa càrrec del primer equip del futsal Tiana. Ho fa amb la plena confiança de la directiva. El futsal Tiana perd 4-3 contra el Balaguer. Més sort pel vòlei Tiana, que torna a guanyar per 3-0 després que el primer set hagin patit més del compte.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.